L'audiovisual.
Això és l'audiovisual i, per tant, la música tindrà tot el protagonisme indispensable, ja que dediquem una hora a la setmana al món de la música de cinema. I us havíem promès que, a més, ho faríem amb un recorregut que parlaria de com el cinema ha adoptat els estils musicals i quines formes han aparegut amb compositors importants donant la seva personalitat al tema. I ho farem, i ja ho hem fet en parell de setmanes, però ha arribat la primera interrupció i amb el permís i la col·laboració del Sam Maseda, avui l'audiovisual us oferirà un aniversari que em fa moltíssima il·lusió. Aquest estiu, el 20 d'agost, va fer 90 anys de l'estrena tot un clàssic del cinema, Hallelujah. Hallelujah, es va dir aquí, el primer film sonor de repartiment all Black Cast, és a dir, que tots i cadascun dels actors de la pel·lícula eren negres. Era una pel·lícula de la Metro-Goldwyn-Mayer, molt convencional, la Metro, però la pel·lícula els hi va sortir estranya, diguem, rareta, no? Era una pel·lícula dirigida per King Vidor, un home d'esquerres, que, malgrat que alguns estereotips sobre el cinema amb negres van aparèixer a la pel·lícula, explicava la història d'una família, de dues persones i una comunitat de treballadors molt religiosa, la va fer amb respecte, amb admiració i amb bon gust. Les escenes corals eren autènticament d'antologia, el bateig, l'escena de l'església, i a més va ser el primer film que va fer un ús correcte del so, que era una novetat, amb criteri, per entendre'ns, no? La veritat és que el 2008 els Estats Units van decidir que era una pel·lícula tan clàssica que el Congrés del país la va incloure en la llista de les pel·lícules especialment protegides. I no m'estranya, perquè era una joia plena de motius espirituals i de jazz. Com això que sentiu, que és el Swanee Shuffle d'Irving Berlin, que interpreta la protagonista Nina Mae McKinney, amb el cor, clar. I és que els protagonistes de Hallelujah, dues personalitats del món del jazz, de la música i del primitiu cinema de l'època, Daniel L. Haynes i Nina Mae McKinney. Doncs va, per començar a celebrar aquest aniversari, i el que farem serà fer recorregut a través de la Black Century, el segle dels negres, o sigui, un segle de música negra al cinema, amb moltes mostres que espero que us entusiasmin fins d'aquí una hora. Ara, de moment, i per començar a vibrar, i pell de gallina, encara que el so sigui el que és, Vitaphone, de l'època, clar, no podia ser d'una altra manera, Daniel L. Haynes, el protagonista, us interpreta amb els Dixie Jubilee Singers, un clàssic, Waiting at the End of the Road, també d'Irving Berlin, a la banda sonora de Hallelujah. Long, the night is dark, but I know mine's gonna have the love when we singing at the end of the road. I can't go wrong, I must go right, I'll find my way, cause the guiding light will be shining at the end of the road. There may be thorns in my path, but I'll wear a smile, cause in a little while, my path will be roses. No rain may pour from up above, but I won't stop, cause the ones I love will be waiting at the end. Yeah. 90 anys de Hallelujah, una pel·lícula rodada quan encara eren vius i alguns hi van participar a la pel·lícula, alguns dels nens esclaus que van ser alliberats al final de la Guerra de Secessió Americana. Eren els anys 60 del segle XIX i aquesta pel·lícula és del 1929. Van arribar temps de poder participar en el cinema sonor i de protagonitzar o coprotagonitzar el que va ser aquesta primera pel·lícula. Ara direu, no, la primera no va ser El cantó de jazz. A veure, jo he dit la primera pel·lícula notable que va fer ús del so d'una manera correcta i amb un repartiment all black cast, perquè el negre que sortia a El cantó de jazz, de Jazz Singer, d'Alan Crosland, que va ser la primera, sí, la primera, no era negre, era blanc, i es va embatonar tota la cara. Evidentment, estem parlant d'una pel·lícula que es va estrenar el 6 d'octubre del 27 a Nova York, i encara era muda, i que va tenir versió sonora el 4 de febrer del 28. Warner Bros. Era la productora, Vitaphone, el sistema sonor. El tema no era de negres, era un tema jueu, era la història d'un fill d'un rabí que es vol dedicar a cantar jazz, i el pare no li agrada. El protagonista, el Jolson, en aquell moment era l'estrella absoluta de les varietats americanes, el màxim entertainer dels anys 20. I, de fet, només havia de cantar la pel·lícula, s'havien de fer intents de posar música, però com que això ja es veia que funcionaria, al final van incorporar unes parts dialogades, etc etc. I Louis Silver és qui es va encarregar amb la Vitaphone Orchestra de fer totes les parts musicals. I el Jolson, ell, personalment, s'automaquillava de negre, deixant els llavis ben destapats perquè fos una cosa allò molt, molt de l'imaginari americà, sobretot sudista. I això sí que és un estereotip i no el que es veu, Hallelujah, de King Vidor. Millor un blanc pintat de negre que un negre. I així, com que era un blanc en realitat, és com la pel·lícula es va poder estrenar a tots els Estats Units, perquè les pel·lícules amb negres al sud dels Estats Units no s'estrenaven en ple segle XX. Ara sí, com que va ser la primera, doncs My Mommy, que va ser la clàssica de Walter Donaldson i Sam Lewis i Joe Young, que interpreta Al Jolson al film. Everything seems lovely when you start to roam. The birds are singing the day that you stray. But wait until you are further away. Things won't be so lovely when you're all alone. Here's what you'll keep saying when you're far from home. Mammy, Mammy. The sun shines east, the sun shines west. I know where the sun shines best. Mammy, my little mammy. My heartstrings are tangled around Alabama. I'm a-coming. Sorry that I made you wait. I'm a-coming. Hope and trust that I'm not late. Mammy, my little mammy. I'd walk a million miles for one of your smiles. My mammy, oh. Mammy, my little mammy. The sun shines east, the sun shines west. I know where the sun shines best. It's on my mammy I'm talking about, nobody else's. My little mammy, my heartstrings are tangled around Alabama. Mammy, mammy, I'm coming. Oh, I hope I didn't make you wait. Mammy, mammy, I'm coming. Oh, Lord, I hope I'm not late. Mammy, look at me. Don't you know me?
I'm your little baby. I'd walk a million miles for one of your smiles. My mammy.
I després de sentir plorar el Jolson en aquesta peça mítica, inevitablement, però falsària totalment del cantó de jazz, anem a fer aquest recorregut en diverses conquestes al llarg del cinema del segle XX, en la incorporació dels negres en el món de l'espectacle i de la música. He dit que no podien fer-se pel·lícules amb negres perquè no les podien estrenar a la meitat del país en aquella època. Els negres i de casa apareixen en escenes molt concretes, fent de majordom, fent de criada, fent de puta. Així de clar, no? Molt sovint ni acreditaven el nom dels actors que els interpretaven, i a més, si podien agafar negres de pell clara, doncs molt millor que si eren excessivament foscos. És un fet, fins que va arribar Hattie McDaniel i va guanyar l'Oscar a la millor actriu de repartiment per Allò que el vent s'endugué. I va ser una apoteosi i un escàndol, perquè va guanyar artistes blanques, no? La música del cinema del segle XX ha anat conquerint. Per exemple, que el fons musical de les pel·lícules incorporés temes de jazz, no perquè hi ha una orquestra que toca, sinó perquè la música està feta a partir de motius jazzístics, doncs va aparèixer a partir dels anys 50 amb un tramvia anomenat Desig, amb l'home amb el braç d'or, o les pel·lícules d'Otto Preminger en general, no? Però abans hi van produir-se ja algunes excepcions. 1943, pel·lícula mítica Stormy Weather de la Fox, dirigida per Andrew L. Stone. Sempre feia musicals d'opereta, The Great Victor Herbert, música màgica, Canción de Noruega, i aquí no sé què els hi va donar, que van fer com una mena de recopilació d'entertainers negres espectacular. Fats Waller era el coprotagonista, va morir 5 mesos abans de l'estrena de la pel·lícula. Sortia Cab Calloway, sortia els Nicholas Brothers, sortia Bill Robinson, va ser també la seva darrera pel·lícula, Dooley Wilson, el pianista i cantant negre de la pel·lícula Casa Blanca, Catherine Dunham i Lena Horne, per descomptat. Evidentment, als Estats Units tampoc es va poder estrenar tot arreu. Pitjor Espanya, que totes aquestes pel·lícules no van arribar mai. Potser Espanya era un país més racista que el sud d'Estats Units. Deixem-ho així. Això sí, és una pel·lícula que ha tingut reposicions triomfals als 80, al llarg del segle XXI ja s'ha vist a tot arreu, aquí no s'ha estrenat mai. Una emissió televisiva i és tot. De Stormy Weather us he seleccionat dos peces monumentals. El Ain't Misbehavin', cantat i interpretat al piano a la pel·lícula per Fats Waller, evidentment era obligat, i la meravellosa Lena Horne, cantant Stormy Weather d'Earl Harlan.
Misbehaving, saving my love for you. Like Jack Horner in the corner, don't go nowhere, what do I care? Your kisses are worth waiting for.
Believe me, I don't stay out late, no place to go. I'm home about eight, just me and my radio. Misbehaving, saving all my love for you.
Just too much for me. weather keeps raining all the time, keeps raining all the time.
Fats and Lina, el primer amb Ed Misbehaven, que acabaria donant nom a aquell musical antològic sobre Fats Waller i la seva música, i ella cantant Stormy Weather, que dona nom a la pel·lícula de l'any 1943, el mateix any on es va estrenar Cabin in the Sky. Es va estrenar, però no a tots els Estats Units i tampoc a Espanya. Mira tu per on. Era la primera pel·lícula de llargmetratge dirigida per Vincente Minnelli, que venia de fer els espectacles del Radio City Music Hall i acabaria sent el gran director de musicals de la Metro, al costat de Stanley Donen, amb peces com Un americà a París o, més endavant, Gigi. Cabin in the Sky era Metro ja, venia de Broadway, era un musical del 1940, es va rodar en sèpia, no van voler fer-la en blanc i negre, una cosa molt curiosa, i la veritat és que era una fantasia moral a l'estil de pel·lícules com Carrusel o obres musicals com Carrusel i també Que bello es vivir, és a dir, la història d'un home mort, perquè és dolent, i té l'oportunitat de tornar a la Terra i refer la seva vida i, a més, ajudar a la seva família. La pel·lícula es va estrenar, però van haver de tallar molts números musicals que han quedat inèdits, un amb Lena Horne, precisament, i un altre amb Louis Armstrong, el que pagaríem per poder veure aquest material que s'ha perdut absolutament. Però, en tot cas, tenim, això sí, l'oportunitat de sentir a una meravellosa actriu i estrella de la música d'aquella època, que és la gran Ethel Waters. Primer la sentireu a That Shoots Me, acompanyada de Butterfly McQueen i els Hall Johnson Choir, i una meravella de cançó que es diu Happiness is just a thing called Joe, de Harold Arlen, també, i A. Harburg. És Cabin in the Sky.
Oh, come on, Elder, let's go round the wall.
That suits me. Oh, come on, Elder, let's go round the wall. That suits me. Oh, come on, Elder, let's go round the wall.
Don't want to stumble and I don't want to fall.
That suits me.
Sister, won't you help me to sing?
That suits me. Oh, come on, sister, won't you help me to sing? That suits me. Oh, come on, sister, won't you help me to sing?
This feeling in my bosom is a happy thing.
That suits me.
I weep like a willow and I moan like a dove.
That suits me. Oh, you can weep like a willow, you can moan like a dove. That suits me. Oh, you can weep like a willow, you can moan like a dove.
But if you want to get to heaven, got to go with love.
That suits me. Yes, that suits me.
It seemed like happiness is just a thing called Joe. He got a smile that make the lilac wanna grow. He got a way that make the angels heave a sigh when they know little Joe's passing by. Sometime the cabin gloomy and a table soon he kiss me, and it's Christmas everywhere. Trouble fly away, and life is easy go. Does he love me good? That's all I ask to you. Seem like heaven.
He got a way that make the angels heave a sigh when they know my little Joe is passing by. Sometimes a cabin gloomy and a table bare. Soon he kissed me, Lord, it's Christmas everywhere. Trouble fly away and life is easy go. Does he love me good? That's all I has to know. Seem like happiness is just a thing called Joe. Little Joe, little Joe, little Joe.
L'audiovisual.
Abans he parlat d'Otto Preminger, que va ser qui primer va incorporar a les seves pel·lícules música de gent com Duke Ellington o Alex North, per entendre'ns. Però també va ser un director d'origen austríac que va fer dues pel·lícules essencials en donar envergadura de pel·lícula mainstream als negres en el cinema. La primera vegada va ser l'any 1954, quan va fer un musical que s'havia estrenat a Broadway el 43, Carmen Jones, que adaptava l'òpera Carmen de George Bizet, però amb lletres noves d'Oscar Hammerstein II. Ho va fer per la Fox. I la protagonista va ser una dona meravellosa i torturada, Dorothy Dandridge, amb qui va mantenir, per cert, una llarga relació sentimental. Va ser finalista a l'Oscar i va ser la primera vegada que una protagonista d'una pel·lícula era finalista a l'Oscar sent de pell negra. Ara, Dorothy Dandridge cantava, i cantava molt bé, i tinc el testimoni i tinc discos, però no podia cantar la tessitura que li exigia la partitura de Bizet. L'havia de doblar Leontine Price, que finalment no va poder, i finalment va ser Marilyn Horn qui va cantar el paper de Carmen Jones. 25 anys prohibida a França per qüestió de drets dels hereus de Georges Bizet. I una data curiosa, va ser la pel·lícula que va inaugurar el cinema Urgell de Barcelona el 20 de setembre de 1963. Fixeu-vos, la pel·lícula és del 54 i no va arribar aquí fins al 1963. Continuem tenint pel·lícules de negres lluny del panorama espanyol i català. En tot cas, aquí teniu el There is a Café on the Corner, és a dir, George Bizet i Hammerstein II, amb Dorothy Dandridge, és a dir, no, Marilyn Horn.
There's a cafe on the corner run by my friend Billy Pastor. A spot where a man takes a lady when he wants to move faster. Guess I'll go and say hello to Pastor. How can a lady drink alone? How can a lady dance alone? No lady can romance alone. I ought to have a sweetie pie. Do what I had, I give the air. I threw his toothbrush out the door. Now that I'm free, my heart is sighing. I'm off to hook and looking for more. Dozens of fellas telephone me, all asking me to make a date. I'm holding out for something special, but I don't know how long I'll wait. Where will I wind up? Who'll I be true to? Ain't made my mind up, waiting for you to. What you say, brother, what you say, boy? In a time that we gotta wait. 10 o'clock sharp on the corner. See that you're right in there pitching. Cause I ain't the kind of a man that'll stand without hitching. Now you got your little filly at the starting gate. Got a little filly who is willing to
El segon film que mencionava, d'Otto Preminger, va ser del 1959 i va ser l'adaptació cinematogràfica del Porgy and Bess de George i Ira Gershwin. La veritat és que l'havia de fer Ruben Mamoulian, però el van acomiadar, el productor, Sam Goldwyn, va venir a Otto Preminger, amb l'experiència anterior de Carmen Jones, i malgrat que se'ls va cremar tot el decorat, va acabar fent la pel·lícula, que era del 59, i mira per on! A Barcelona i Espanya no va arribar fins al 1968. Quina cosa, no? En fi, la gràcia és que a l'origen la volien fer amb Al Jolson, el del cantó de jazz, Rita Hayworth i Fred Astaire pintats de negre. Més tard van canviar d'idea i volien fer-la, que això sí que hauria estat molt bé, Paul Robeson, Lena Horne i Cab Calloway fent el paper de Sporting Life. No va poder ser, però la curiositat és que el paper de Sporting Life a la pel·lícula el va fer finalment Sammy Davis Jr. Però quan van fer l'edició discogràfica per un tema de drets, no van poder incorporar la cançó amb Sammy Davis Jr. i la van tornar a enregistrar amb qui havia de fer el personatge, Cab Calloway. És a dir que en el disc posa Sammy Davis Jr. Mentida! No és Sammy Davis Jr., és Cab Calloway. Per comprovar-ho, aquí teniu el It Ain't Necessarily So, interpretat per qui dic Cab Calloway i els Ken Darby Singers.
It ain't necessarily so.
It ain't necessarily so.
The things that you're liable to read in the Bible, it ain't necessarily so. Little David was small, but oh my. He fought big Goliath, who laid down and died. Little David was small, but oh my. Oh, Jonah, he lived in a whale.
Oh, Jonah, he lived in a whale.
He made his home in that fish's abdomen. Oh, Jonah, he lived in a whale. Little Moses was found in a stream.
Little Moses was found in a stream.
He floated on water till old Pharaoh's daughter, she fished him, she says, from that stream. It ain't necessarily so. They tell all the children the devil's a villain, but it ain't necessarily so. To get into heaven, don't snap for a seven. Live clean, have no faults. Oh, I text the gospel whenever it's possible, but with a grain of salt. Methuselah lived 900 years.
Methuselah lived 900 years.
But who calls that living when no gal will give in to no man what is 900 years? I'm preaching this sermon to show it ain't necessarily.
Quin cas de veu que teniu avui a l'audiovisual per celebrar aquests 90 anys de Hallelujah i fent el recorregut ràpid i senzill, no?, de com va progressar la incorporació del protagonisme de les veus negres i dels negres en el cinema americà de l'època. Arribem a una pel·lícula desastrosa. La va dirigir Sidney Lumet, que, per cert, estava casat amb la filla de Lena Horne, que, per cert, sortia a la pel·lícula interpretant a Glinda, la bruixa bona de la història, que, per cert, era el Mago de Oz de la Metro-Goldwyn-Mayer, convertit en The Wiz, el Mago, a partir d'una versió teatral a Broadway que s'havia fet amb èxit i que van produir la Universal i la discogràfica Motown, que, per cert, va fer una exploitation total del tema amb Quincy Jones incorporat al càsting tècnic de la pel·lícula, que, per cert, van interpretar Richard Pryor fent del Mac, Michael Jackson fent de l'Espantaocells, molt jovenet, i Diana Ross, que havia triomfat interpretant el paper de Billie Holiday, el biòpic L'ocaso d'una estrella, i també Mahagoni feia tres anys. En definitiva, tot pintava molt bé i va anar fatal. No m'estanya, és la pel·lícula més lletja que s'ha fet en la història, potser tan lletja com el Mago de Oz original. En tot cas, Diana Ross canta Home de Charlie Smalls.
When I think of home, I think of a place where there's love overflowing. I wish I was home, I wish I was back there with the things I've been knowing. When that makes the tall trees bend into leaning, suddenly the snowflakes that fall have a meaning, sprinkling the scene makes it all. Maybe there's a chance for me to go back now that I have some direction. It would sure be nice to be back home where there's love and affection. And just maybe I can convince time to slow up, giving me enough time in my life to grow up. Time, be my friend, let me start again. Suddenly my world's gone and changed its face, but I still know where I'm going. I have had my mind spun around in space, and yet I've watched it growing. Oh, if you're listening, God, please don't make it hard to know if we should believe the things that we see. Tell us, should we run away? Should we try and stay? Or would it be
final una mica pretensiós, ja t'ho diré. Bé, escolteu, hi ha una cosa que uneix també a totes aquestes veus i algunes d'altres, que és locals on van actuar. Per exemple, l'Apollo, per exemple, els locals de Kansas City, de convidats pels músics de Kansas City. O, per exemple, el Cotton Club. Clar, anem-hi directes, no? És a dir, Billie Holiday, Ethel Waters, Louis Armstrong, els Nicholas Brothers, Cap Calloway, també Ella Fitzgerald, Nat King Cole i Duke Ellington. Clar que sí. No el Cotton Club que visitareu si aneu a Nova York ara, que és una reconstrucció que no està ni al mateix lloc, perquè l'original va tancar el 40 i la segona versió el 89. Per tant, tot és fals i part temàtic per entendre'ns. En tot cas, aquest local creat per Jack Johnson, el gran boxejador negre, va donar lloc a una pel·lícula produïda per pura duració per Robert Evans amb Francis Ford Coppola, dirigit per pagar deutes. I amb un repartiment amb Richard Gere fent de George Raft. Molt bé. En tot cas, què és el que manava la pel·lícula? La música. I ara és el moment de Duke Ellington, senyores i senyors, amb tots vosaltres el Cotton Club Stamp 2 de Duke Ellington i Johnny Hodges. Parlàvem del Cotton Club, oi? Doncs ara farem l'Apollo Theater, que encara existeix, l'autèntic. Heu d'anar a Harlem. I va existir també a Broadway quan li van dedicar tot un musical titulat Dream Girls. A l'Apollo Theater, on fan la competició les protagonistes de la versió també cinematogràfica, i la ficció que representen les Dreamettes, aquell Chicago del 1962, que en realitat són Diana Ross i les Supremes. Evidentment, la Diana Ross que parlàvem ara fa una història. I amb la Motown per darrere i tot plegat arriba aquest musical que es fa tardanament el 2006 dirigit per Bill L. Condon amb un repartiment que inclou a Beyoncé, a Jamie Foxx, a Danny Glover, a Eddie Murphy, que no li van donar l'Oscar al millor actor de repartiment, i evidentment Jennifer Hudson, que sí que el va guanyar, com també l'Oscar al millor so. Doncs com homenatge a l'Apollo Theater, Dream Girls del musical Dream Girls, amb Beyoncé, amb Jennifer Hudson, i la tercera, que ningú no en parla, Anika Noni Rose.
Ladies and gentlemen, the Crystal Room is proud to present the club debut of America's newest recording stars, The Dreams.
Every man has his own special dream, and your dream's just about to come true. Life's not as bad as it may seem if you open your eyes to what's in front of you. We are dream girls, boys, we'll make you happy. Yeah, we are dream girls, boys, we'll always care. We are dream girls will never leave you. No, no, and all you've got to do is dream, baby, we'll be there, yeah. Dream girls will help you through the night. Dream girls will make you feel alright. Dream girls keep you dreaming your whole life.
Ja ens acomiadarem, de fet, amb pena. Però és el que hi ha. Hem fet el recorregut a través d'aquest segle negre i hem vist una mica com ha progressat el so i el tipus de pel·lícules i d'artistes que han aparegut en aquesta conquesta dels seus drets dels artistes negres americans. Però hi ha dues pessetes, encara que, sobretot pels del podcast, que bé que us ho mereixeu. Doncs, primer, una pel·lícula inèdita entre nosaltres del 2006, Idlewild, de Brian Barber, que és un director potent de videoclips i que va fer aquest film per la Universal, encara que produït per HBO, amb el duo Outkast com a protagonistes absoluts, és a dir, André 3000 i Big Boy, és a dir, un hip-hop absolutament modern per una història que té lloc a la Geòrgia del 1935, però que la música ha estat actualitzada a través del funk soul i arriba amb una mena de barreja sonora molt estranya on el classicisme i la modernitat conflueixen i no fa estrany. És a dir, que disfruteu així com una peça de progrés, per entendre'ns. I si us voleu quedar després una estoneta més a nosaltres al podcast, hem parlat també dels músics de Kansas City, del Hey Hey Club, en una pel·lícula de Robert Altman, que va néixer a Kansas City el 1925, exactament quan té lloc l'acció de la pel·lícula, i feia un homenatge als locals de jazz de la seva ciutat a l'època, on apareixen tots els músics clàssics interpretats per actors contemporanis. I molt concretament, la peça que sentireu serà Decisions, Decisions, que interpreta Cyrus Chestnut. I per tant, punt i final. Gràcies, Sam, gràcies, amics, i fins la setmana que ve.
buried by me. Well, I'm gonna toot you out of this little town, and soon as I do it, I'ma get down. Come on, shine, come on. Peter.